Benvinguts al Rius de Vi, el programa de l'actualitat del sector vitivinícola de Ràdio Falset amb el suport i patrocini de Rius i Rius, assessoria vitivinícola integral. Al flaix informatiu d'avui us recordarem les novetats legislatives que ens porta el nou any i el nou líder. Les tres preguntes d'avui ens serviran per conèixer el nou director de l'Institut Català de la Vinya i del Vi, el senyor Salvador Puig, nomenat el passat mes de gener. A tard d'avui provarem de la mà de Pep Aguilar el Comunica 2012, del celler Comunica. El Consell de Rius i Rius d'avui girarà al voltant de les societats civils privades. I Toni Nensans tancarà el programa amb una de les seves històries de taverna. Des del passat 1 de gener s'aplica el nou règim d'autoritzacions de vinya que suposa la paulatina retirada dels drets de plantació. En aquest sentit, des de l'oficina del Departament d'Agricultura al Priorat, recorden que el termini de presentació de sol·licituds d'autoritzacions de nova plantació de vinya per aquest any és de l'1 de febrer fins al 15 de març. Els interessats en sol·licitar autoritzacions de nova plantació cal que passeu per l'oficina comarcal dins del termini de sol·licitud. També cal tenir en compte que aquells que demanin una sol·licitud ha d'anar acompanyada d'una nota simple del registre de la propietat que acrediti la propietat de la parcel·la on es vol plantar, en cas de que el sol·licitant no sigui el propietari de la finca. A més, caldrà la signatura del propietari a la sol·licitud. Un altre dels requisits previs és que en els recintes en què es vulgui plantar han d'haver estat declarats a la DUN. En cas de no haver estat declarats, on voleu plantar a la DUN del 2015, abans de sol·licitar la nova plantació, haureu d'haver fet la DUN 2016, incloent els recintes on voleu plantar. Per més informació, us adrecem a l'oficina del Departament d'Agricultura del Priorat. I no deixem parlar, però, del Departament d'Agricultura, ja que ha fet pública la convocatòria per la diversificació econòmica de les zones rurals Líder 2014-2020 per aquest any. El Consorci Líder de Desenvolupament del Camp, on es troba situat la comarca del Priorat, recordem al costat de l'Alt i el Baix Camp i la Conca de Barberà, tindrà una dotació pressupostària de 721.000 euros. Recordem que l'objectiu principal d'aquest ajut és fonamentar la realització d'inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, la creació i manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves, i també estan adreçats a actuacions de millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris. També inclou la millora del patrimoni rural. I atenció, perquè aquesta convocatòria també inclou la possibilitat de fomentar les inversions en indústries vitivinícoles, tot i el que anàvem dient en darrers espais. A partir del passat 1 de febrer, a motiu de la modificació del Reial Decret, les actuacions que inicialment, com us dèiem, estaven excloses del Líder, finalment s'han pogut incloure també en aquesta convocatòria. Les tres preguntes d'avui són per Salvador Puig Rodríguez, nou director de l'Institut Català de la Vinya i el Vi. Senyor Puig, vostè va ser nomenat la darrera setmana del mes de gener. Com han anat aquests primers dies de presa de contacte amb la seva nova responsabilitat?
Bueno, personalment ho porto bé perquè, afortunadament, jo no vinc de fora, sinó que estava treballant a la casa des de fer un any i mig com a tècnic a l'àrea de viticultura i, per tant, conec força doncs, ja l'equip humà de la casa, conec la casa bastant i també el sector, doncs, no només per aquesta temporada que porto l'Incavi, sinó ja des d'altres responsabilitats que he tingut, és un sector que el conec una mica. El Pla del Bages vaig estar-hi treballant 4 anys i a la zona del Bages i també doncs, allà amb els cellers d'allà i els viticultors vam fer unes quantes coses junts. Per tant, una mica tot això m'ajuda a que aquestes primeres setmanes em siguin prou fàcils per poder agafar embranzida amb aquesta nova tasca.
Al nou director de l'INCAVI també li demanem que ens comenti els reptes de l'Institut Català de la Vinya i del Vi de cara als propers anys.
La veritat és que jo soc de l'opinió de que hi ha una bona feina feta, que portem una trajectòria molt bona i, a més, doncs la veritat és que quan saps els pocs recursos dels que es disposen en general l'administració i en concret l'INCAVI en aquests moments, pels motius de crisi econòmica i reducció de pressupostos públics, la veritat és que amb la voluntat de la gent, tant de l'administració com dels cellers i de tots plegats, la veritat és que hi ha una feina que jo penso que s'ha de continuar en la mateixa línia de promoció que es ve fent i bueno, tampoc adormir-nos, perquè sí que és veritat que hem guanyat unes posicions, però per un cantó ens queda molt camí per córrer, perquè el fet que hàgim assolit una tercera part que els vins que es consumeixen a Catalunya siguin nostres, però ens sembla que no podem estar satisfets amb aquesta quota encara. Per tant, aquí, bueno, continuar aquesta feina de que la gent conegui els nostres vins, amb una bona base de qualitat i que la gent la reconegui, la valori, i anar fent forat cada vegada més gran.
I a la nostra darrera pregunta, el senyor Salvador Puig, com a director de l'INCAVI, li demanem que ens valori quines conseqüències pot patir el sector arran de la sequera, tot i que portem uns dies que ja ha començat a caure alguna gota.
A veure, que portem ja sequera, ja venim d'uns anys bastant secs, l'any passat, déu-n'hi-do el sec que va ser, però realment la vinya és un tipus de planta que el dia que pateixi la vinya, altres cultius ja hauran patit molt més, no? Perquè efectivament és una planta que té una capacitat d'adaptar-se i de viure en condicions dures en aquest sentit molt, molt alta, no? També és molt important les pluges de tardor per aquest cultiu. I aquests dos anys anteriors, al novembre, havien caigut doncs, unes pluges que la vinya les va anar trobant i poder tirar d'elles, d'aquestes pluges, aquestes reserves, en una primavera bastant seca. Aquest any 2015, en alguns llocs, per exemple, en concret Priorat i Terra Alta, hi ha hagut alguna pluja i que, en aquest sentit, hi ha una reserva. En altres llocs de Catalunya, aquestes pluges no hi han sigut. Esperem que plogui els propers setmanes. De fet, sembla que una mica pinta que hi haurà un canvi ara i que, per tant, el que no hi ha hagut de reserva de tardor la trobem a la primavera. Però, bueno, la vinya, els ceps són molt valents i segurament doncs, que tenen una gran capacitat de resistir una situació de sequera perquè això, són cultius molt adaptats amb aquest clima nostre.
En aquest primer tast del 2016 ens acompanya a l'estudi de Ràdio Falset Pep Aguilar del Celler Comunica. Bon dia.
Bon dia.
I moltes gràcies per acceptar la nostra invitació.
Un plaer.
Pep, normalment aquesta secció, la secció del tast, aprofitem per conèixer una mica el celler. En el cas del Celler Comunica, sabem que l'aventura va començar el 2012.
2010.
I ens agradaria una mica saber si ja coneixis el Priorat i què et va animar a tu i al Patrick Murillo, que és el soci. Quan vau decidir llançar-vos a construir aquest celler Comunica?
Vale. A veure, la història ve una mica enrere, perquè el meu soci i jo, el Patrick, i jo ens coneixem viatjant amb tren, anant a estudiar enginyeria agrònoma amb indústries alimentàries. I bueno, a partir d'allà comencem a ser amics i estudiem agrònoms, després anem a fer la llicenciatura d'enologia a Tarragona. En tot això doncs, hem anat junts a reselles i sense estudiants, hem compartit pisos, les hem vist de tots colors, i jo vaig a parar al Priorat l'any 99 per començar a fer de bodeguer, per dir-ho d'alguna manera, sota les ordres de René Barbier, pare, una vinificació amb un celler molt alt. I bueno, ja em quedo aquí. En aquest moment el Patri estava treballant a l'Empordà, però al cap d'un parell d'anys ja també estava treballant aquí a la zona. Nosaltres comencem treballant amb un celler cadascun i per casualitat ens comencen a sortir l'oportunitat d'assessorar gent que o bé tenien una vinya o començaven un projecte de zero, però volien fer vins i necessitaven algú que els posés en el circuit, que els expliqués com anaven les coses, com s'elaboraven els vins, ajudar-los a crear un projecte i a tirar-lo endavant. I com un joc comencem a assessorar, treballant cadascun amb un celler fins al de dilluns a dijous i guardant-nos el divendres i el cap de setmana per les assessories. Comença com un joguet, però es va fent gran i arriba un moment que ens fem freelance i ens dediquem exclusivament a assessorar cellers, al Penedès, a Costers del Segre, al Priorat, al Montsant, i hi ha un moment en què fem un salt cap al Llevant i comencem a assessorar cellers a València, a Albacete, a Múrcia, i tenim una època que anem molt de bòlit, treballant a molts cellers diferents.
Cobrint tanta geografia de l'estat espanyol.
Bueno, sobretot de la zona mediterrània, que és la que coneixem, del Llevant, no? Una mica de Catalunya i el Llevant. I bé, molt contents, i és una feina que és molt maca, que és molt agraïda, perquè coneixes molta gent, molts terrers, moltes varietats, moltes maneres de pensar i d'entendre. I t'equivoques moltes vegades i n'aprens molt, i és molt emocionant, però arriba un moment que necessites una mica sentar el cul, per dir-ho d'alguna manera. Mm. I ja havíem tingut alguna intentona que no havia funcionat, però l'any 2010 decidim doncs, que hem de començar el nostre projecte. Havíem estat molt de temps plantejant-nos si un dia començàvem el projecte o on el faríem, perquè doncs, moltes zones molt interessants, moltes res molt xulos, i després de molt discutir-ho vam decidir que la nostra zona era Montsant, que era on ens sentíem còmodes, on havíem crescut, doncs, gairebé portàvem ja 10 anys treballant al Priorat, on havíem crescut com a professionals i també com a persones, perquè creixes en tots els sentits, uh-huh. I ens n'adonem que estem enamorats de la comarca i que Montsant és el nostre lloc. I dins de Montsant, doncs, Falset ens tria i ens fa enamorar-nos d'ell amb la seva part granítica, i per això comencem el nostre projecte l'any 2010 llogant un espai a dins d'un celler, elaborant allà, uh-huh. I comprant raïm de la zona dels Fontanals i Babuixos. Sobretot de Fontanals.
Decidiu fer aquest pas.
Sí.
El celler comença a caminar.
Ah, exacte.
I quins són els primers vins que comenceu a treure al mercat?
Sobretot nosaltres, per què Falset i per què la zona de Fontanals, Bojos, Massos, tota aquesta zona granítica? Nosaltres ens enamorem del granit tastant vins de la zona del Rodan Nord. Concretament de la zona de Sant Josep i de Cornàs, i trobem que el granit és un terra que, bueno, molt excitant, no? Que fa vins molt vibrants, molt frescos, amb profunditat i sobretot amb molta frescor i molta tensió. Clar, quan veiem que tenim l'oportunitat a dins del Montsant de treballar amb granit, i a més amb un granit deteriorat, saulor, en una zona molt concreta, perquè el granit pot ser molt fotut en una zona seca i calenta com el Priorat, però resulta que aquest granit està en una zona que, a part d'estar està recorreguda per sota per aigües freàtiques, el mateix nom de Fontanals ens ho indica, i per aquells barrancs hi trobes noguers, hi trobes castanyers, arbres que si no fos en un context fresc, en una zona tan càlida no els trobaries normalment. I aquest és un dels elements perquè el granit d'aquesta zona ens excita molt, i l'altre és que estem al costat del Coll de Falset, que ens garantitza una marinada totes les tardes del món, i sobretot que es nota molt a l'estiu, que ens refresca l'ambient, que en una zona amb un microclima mediterrani sec, una marinada que és una influència molt local, a la vall on estem, a la zona de Babuixos Fontanals, que et refresca l'ambient i te l'hidrata una mica, doncs a la planta li agrada, i la planta durant el dia pateix molt, però durant la nit nosaltres sempre diem la conya de que se'n va a l'espa, no? Vull dir, pot agafar una mica d'aigua de terra perquè a no gaires metres hi ha aigua disponible, i a més ambientalment es refresca. Això vol dir que la planta durant unes hores al dia pateix molt, però hi ha tota una sèrie d'hores del dia que pot treballar més o menys...
Es recupera
i pot treballar bé. I això fa que sigui una zona que tot i que aquesta vall diries que està més aviat enfocada a l'oest, perquè està d'esquenes a les Torres d'Altafalla, mm-hmm. i al Morral, és una zona molt fresca. És una zona molt fresca. I clar, quan veiem l'oportunitat, doncs diem... Intentem-ho. Evidentment, continuem treballant, assessorant diferents cellers, uh-huh. o col·laborant amb diferents cellers, perquè necessitem llet d'una altra vaca, perquè aquesta petita vaca que és el celler comunica, doncs per arrencar necessita... Tothom ho sap, que els cellers són molts anys d'anar abocant diners fins que comences a recuperar, però bueno, és la nostra il·lusió, és el que ens agrada i la nostra passió, i aquí uh-huh. estem.
Em sorprèn que teniu molt clar... Hi ha gent que té clar quines varietats triarà o li agraden més o quines treballarà. Vosaltres teniu clar el terrer, o sigui,
quin element havia de predominar, sí, en el terreny.
Sí, l'energia del Montsant i del Priorat, de la comarca del Priorat, ja la coneixíem, perquè ja portàvem 10 anys barallant-nos amb finques i elaborant vins de Montsant, del Priorat, de diferents orígens i latituds de la comarca, però a més havíem tingut l'experiència de poder elaborar monestrells, garrances tintoreres i altres varietats a la zona del Llevant, amb terrenys molt diferents, amb condicions molt diferents, i això et fa despertar una curiositat perquè veus realment la influència del sol en l'elaboració dels vins. Uh-huh. Perquè treballant amb una filosofia similar i unes elaboracions més o menys similars que el que intentaven potenciar cada terrer, començaves a veure d'una manera molt clara el que et donava un panal, el que et pot donar una argila vermella, el que et dona un granit, i a nosaltres ens agraden els vins nerviosos, amb tensió, amb frescor i amb una intensitat justa, perquè el que ens agrada és veure'ns-els i que ens facin goig, no? I que quan jalem, doncs, que ens netegin la boca i ens preparin per continuar bevent, continuar menjant i continuar disfrutant. Uh-huh. Són coses molt, molt bàsiques.
Una aposta també del celler comunica que sorprèn és que ja de plantejament vau sortir amb una, si em permets, una estètica en les ampolles poc clàssica, o moderna, si ho vols, en expressió.
Sí, sí. Veníem de... Bueno, tot això va ser fruit d'una gran masturbació intel·lectual, mm-hmm, amb la dissenyadora, amb la Gata Gil, i de com volíem que fossin les etiquetes. I clar, una etiqueta que a nosaltres ens agrada molt a dia d'avui, però és molt cartelera i pel producte que diríem que el vi que hi havia dins de l'ampolla era més seriós que el que t'estava dient l'etiqueta. Uh-huh. És a dir, no estava, ens agradava molt, però a nivell funcional no va ser molt funcional. Ara, uh-huh, tot just venim d'acabar tota la línia d'etiquetes, també amb motiu de que hem estrenat celler i finca i tot això, doncs ha sigut una mica el moment de canviar també totes les imatges i tot. Però sí, modernes, gamberres, i ara continuem tenint imatges modernes i gamberres com la de la comèdia o el freestyle, uh-huh, i tenim una línia dels vins que són una mica més ja més pausats, més molt centrats en buscar coses amb una mica més, unes expressions de més de precisió. Uh-huh. Uns vins són més jovials, més joves i més per tot moment i per, uh-huh, disfrutar i petiquipeti, i els altres també, però és una cosa una mica més de precisió.
Formal seria la...
Sí, sobretot que tenen una intenció molt clara de mostrar un terreny, cada vi. I amb els altres dos també, però també és una manera d'entendre el vi, uh-huh, com disfrutar el vi d'una manera quan són joves, que és el que creiem nosaltres que hauríem de tindre, no? Una mica. Uh-huh. Però ja et dic, això és molt el que tu penses que has de fer, o com tu creus que has de fer les coses, o com t'agrada tu fer-les, vull dir, simplement. Uh-huh. Nosaltres, doncs, bueno, durant un moment del nostre ofici ens trobem amb la que estem elaborant. 95% dels vins que elaborem, entre una cosa i l'altra, són negres, i quan és l'hora de demanar una ampolla de vi en algun lloc, o a casa, veure una ampolla quan ve algú, només fem cobrir ampolles de vi blanc. I és perquè són els que ens ve de gust veure. Mm-hmm. Llavors diem, hòstia, hem d'aconseguir fer negres que tinguin l'esperit d'un blanc, però l'esperit d'un blanc a nivell de buscar una intensitat més justa i molta sensació de tensió, de frescor, de... Uh-huh. I amb això Montsant i granit i falset i granit són dues coses que creiem que tenim variable. Dos elements molt bons per trobar això, no? Per què? Potser perquè sempre busquem el que no tenim, i en una zona càlida i calenta nosaltres li trobem el gust, per dir-ho d'alguna manera, uh-huh, a intentar fer vins, uh-huh, frescos i que es puguin disfrutar i que tinguin, no sé,
doncs com sempre, quan anem a tastar el vi, el primer que fem és preguntar quin vi has triat.
Comunica. Comunica perquè és la nostra bandera. Volem comunicar alguna cosa quan fem algun vi. Comunica també perquè la nostra empresa, la nostra raó social, el nom és Ja le llamaremos. I també té la seva gràcia, doncs, Ja le llamaremos, el truco i comunica. Bueno, és una mica... jugar una mica amb tot, però sobretot la intenció de comunicar alguna cosa. Uh-huh. I comunica és Garnatxa i Carinyena d'una selecció de parcel·les de sauló, molt, molt sorrenques, uh-huh, de granit de deteriorat.
Doncs si et sembla, anem a introduir-nos en el vi, si sí. Ens pots guiar a nivell visual, què podem veure?
Bueno, a nivell visual no és un vi que tingui molta capa, Vull dir, no és un vi que sigui molt obscur, per dir d'alguna manera. Mm-hmm. Vull dir, tindria el que ve a ser una capa mitja. Té un color vermell, encara conserva algun toc una mica blavet, però ja no molt, és més vermellós, el manisc. Mm-hmm. Estem en un vi del 2012, mm-hmm. de l'anyada 2012. Mm-hmm. És un vi que ha estat 22 mesos amb criança amb acer inoxidable. Utilitzem la acer inoxidable perquè ens serveix, ens permet tindre una expressió molt recta, molt directa, sense interferències. Potser no és la millor, però de moment és un projecte molt jove que va començar el 2010 i l'Inox ens dona el que hi ha doncs, a rajatabla, no? Una mica pèl. Ja et dic, potser no és la millor manera, això ja ho anirem averiguant amb els anys perquè no hem pujat ni el primer entresuelo, esperem que de la història de Celler comunica, i que estem a baix de tot i tenim tot per fer. I bé, és buscar l'expressió del granit, és a dir, la lleugeresa, el frescor, la tensió. El granit té una part molt vibrant, el granit és molt senyor. Una vegada parlant amb un picapedrer, senyor Gavaldà, ens va dir que ell treballava, ell és picapedrer professional, mm-hmm. és a dir, que restaura esglésies i totes aquestes coses, i masos i totes aquestes coses, i ens va dir, hòstia, nois, diu, és que el granit és una pedra, és molt senyor. Mm-hmm. I és un tipus de terra doncs, que té una part recta, tensa, uh-huh. i el visc és capaç de transmetre-ho. Suposo que hauríem de passar el nas, no?
Sí,
una mica.
Sí, sí. Bé. A veure si trobem encara més aquell granit.
Bueno, ara jo crec que ara està en una fase molt de fruitetes vermelles, ja no fruita superfresca, supercruixent, no són unes maduixes, però hi ha hagut de fruita vermella, mantolats i sobretot molts records de garriga, de sotabosc mediterrani, no? d'aquestes mm-hmm. herbes fantàstiques, herbes mediterrànies que tenim, però no hi ha res definit, és una mica una amalgama de romaní, de lavanda, de fonoll, tot molt suau, però que recorda una mica de la garriga, que recorda una mica tots els boscos i a l'entorn, els ribassos mateixos que rodegen mm-hmm. la vinya.
Suau, sí.
Sí, és... A més, 12 va ser un any sec i càlid. Mm-hmm. 11 i 12 van ser dos anys bastant secots.
Si buscava un vi fresc, va dir que costa.
Sí, bueno, però a veure, tu treballes de la manera que creus a la vinya per després poder tenir el celler que creus que s'ha de mostrar cada any, no?, una mm-hmm. mica. I jo crec que sí, que la part solar d'un any calent i sec hi és, perquè és molt generós, no? A nivell aromàtic hi ha la fruita i després hi ha tota aquesta com amalgama de recorda d'herbes mediterrànies, no? O d'entorn de... Com si anessis passejant una mica pel bosc a l'estiu, quan està tot sec i tots els arbustos i totes
els llenyosos
deixen anar, no?
Perquè és... En nas el trobo molt, molt suau. Hi ha tota la paleta que dius... Mm-hmm. Però no...
Sí, és net, no és hiperpotent, vull dir, té una intensitat mitja. I després el que per nosaltres és més interessant és la boca. El sauló és un terra lleuger. Mm-hmm. Els tipus de terres es comporten una mica a la boca com és el seu origen, és a dir, un vi d'una argila molt compacta, d'una vinya que està plantada amb una argila mm-hmm. molt compacta, doncs normalment serà un vi que t'omplirà molt bé la boca i notaràs com que pesa. I aquí estaríem amb el terra totalment oposat. El sauló és una arena bastant gruixuda, que té bastant drenatge, és un terra lleuger. Llavors és un vi que quan ens la posem a la boca, si t'hi fixes, veuràs que entra, t'omple tota la boca d'una manera dolcenca, però després les sensacions corren pel paladar i del paladar després t'omplen tota la boca.
Anem a provar-ho.
Anem a provar. Pots veure que no és un vi d'intensitat, no és un vi gens massiu.
És hiperfresc.
És fresc.
És
fresc, t'omple la boca, però després et fixes que totes les sensacions et queden a dalt, no et queden a baix, mm-hmm. que et queden al paladar, i al final de paladar no notes com un punt com una mica cítric, així com una mica vibrant, fimbrejant, no? No és una acidesa que no és per les dents ni per les genives, sinó que és pel paladar que corre. I després és tens. Tu notes la boca encara com si tinguessis un fil que t'estirés pel paladar cap enrere i t'aguanta el sabor. Això és la tensió que ens dona el granit. I aquest punt una mica sec al final del paladar és uh-huh. la part recta del granit. No? El granit és una pedra freda i és una pedra que... Uh-huh. Hauries de veure com es menja les golondrines i els rombos dels cultivadors. No és veritat, és com si llauressis esmeril. Sí, sí. Els aperos se'ls menja el sauló.
Jo... hem d'anar acabant, però és que reitero que és molt, molt, molt fresc. Mm-hmm.
Això és Fontanals. Concretament les dues vinyes que hi ha amb aquest vi són de la partida de Fontanals i és Sauló, arena granítica. I, té tan, i la criança és tan llarga de 22 mesos perquè ens en vam adonar fent errors, evidentment, que els vins sobre granit cru, criats amb inoxidable, necessitaven més temps en inoxidable per no ser tan vibrant i que podia ser una mica violent a la joventut. Si li fes una criança molt curta i posaves de seguida en botella, el primer any, any i mig, la boca, aquesta sensació que tens, que ara està molt calmada, ja està molt dulcificada al final de la boca, això era una sensació d'acidesa recta, recta. I els nostres paladars, no ens enganyem, no estan acostumats a l'acidesa. Estem molt acostumats a les sensacions de panal, sobretot a la comarca amb els vins de la comarca del Montsant. Aquesta part dolça que emmarca els vins, generosa, dolcenca, amb volum a la boca, però tampoc no, amb suficient frescor, vull dir. I és un paladar més dolcenc, i aquí és un paladar estret a la boca, recte, i sec al final, no és gens dolç. És més salí que dolç.
Doncs, Pep, t'agraeixo molt que ens hagis acompanyat, que ens hagis presentat aquest Comunica 2012 amb la sorpresa d'aquesta frescor que ens deixa a la boca i en el descobriment del granit com un element a tenir molt en compte.
El granit donarà molt que parlar. Tota la comarca donarà molt que parlar. Però Falset té una gran sort, que és l'únic terme, juntament amb Marçà, una part de Marçà, que té granit. I això és una vena explota. Nosaltres estem convençuts, vull dir que nosaltres anem a diferenciar-nos pel granit. I a tota la comarca del Priorat, l'únic de conya granit és aquí. Que jo sàpiga.
Doncs estem molt pendents de què fa el celler Comunica.
És un valor afegit, segur.
I com va aquest descobriment. T'agraïm que hagis acceptat la nostra invitació. I també ens tornem a trobar per continuar descobrint les virtuts del granit i com el celler Comunica li treu partit a aquest element.
Si més no, ho intentem.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Consells de Rius i Rius. Al Consell de Rius i Rius d'avui ens fem referència a una figura, la de la societat civil privada. I ho fem perquè a partir del 2016 les societats civils privades que tinguin objecte mercantil hauran de passar a tributar per l'impost de societats, amb les obligacions comptables i fiscals com si es tractés d'una societat limitada, llevat això sí de les dedicades a activitats agràries, forestals, mineres i caràcter professional. Pel que fa als terminis, tot i que la norma va entrar en vigor el passat 1 de gener per dissoldre les societats civils privades sense cost fiscal, s'ha decretat una moratòria de 6 mesos, pel que el termini s'allargarà fins al 30 de juny. El període d'actuació que s'hagi realitzat dins del primer trimestre de l'any i fins a la seva dissolució, les SCP, les sigles de societat civil privada, tributarà pel sistema antic d'atribució de rendes de l'IRPF. Davant d'aquesta circumstància s'obren diferents possibilitats per a aquells que vulguin canviar l'estatus de societat civil privada, com per exemple continuar, dissoldre i declarar com a empresari individual o transformar-se en societat limitada, entre d'altres opcions. Això sí, segons Rius i Rius i Lourdes Justrilles, cal estudiar la causística de cada operador per fer un vestit a mida i assessorar-se bé sobre les diverses opcions, ja que totes poden tenir punts positius i negatius. Destaquem la tributació, l'impost de transmissions o els actes jurídics documentats. Això sí, sigui quina sigui la fórmula que s'adopti, cal tenir molt present que si aquesta és causa de variació del número d'identificació fiscal, comporta automàticament la regularització immediata de totes les autoritzacions, llicències i dels permisos de l'empresa que disposa pel seu normal funcionament i, com no, per estar al dia davant de totes i cadascuna de les administracions actuants. El canvi del número d'identificació fiscal al NIF és, per tant, canvi de titularitat i de persona jurídica. Per tal de que pugueu solucionar tots els dubtes relatius a aquest canvi legal que afecta a la figura de la societat civil privada, us podreu adreçar tant a Rius i Rius, consultoria vitivinícola integral, al correu electrònic riusirius@riusirius.com o a la pàgina web riusirius.com, o també en virtut del treball conjunt que han iniciat des de fa uns mesos Rius i Rius i Just Trilles Assessors. També podeu plantejar els vostres dubtes a LJT Assessors al 977-83-17-27 o a l'avinguda del Tancat número 4 a Falset. Teniu aquestes dues vies per tal de solucionar tots els dubtes relatius a la societat civil privada o altres qüestions relatives a la legislació i administració de les empreses del sector vitivinícola. Històries de taverna.
Tis wine, what's made to rule the day? Tis wine, tis wine, tis wine, tis wine.
Benet Vinyes és el fill més cèlebre de Poboleda, i qui en tingui dubtes que vagi i ho pregunti a l'Havana. Aquest jesuïta i meteoròleg, nascut el 1837, va ser el primer a formular la llei dels ciclons tropicals, a partir de la qual la ciència va començar a entendre quina era la dinàmica d'aquests fenòmens devastadors. No és estrany que aquest prioratí sigui un personatge estimat i estudiat al Carib, especialment a Cuba, on va dirigir l'Observatori de l'Havana al llarg de 23 anys fins a la seva mort, al 1893. Aquest fou precisament l'any en què la filoxera va aparèixer al priorat i sense cap necessitat de ser un cicló, ho deixava tot damunt d'avall. Res no va ser igual després de la filoxera. La dada històrica de producció de vi de Porrera ens dona una bona idea de la magnitud de la catàstrofe. Si la collita en hectòlitres al 1890 era de 30.000, 10 anys després havia vi reduïda en un terç, fins a només 10.000 hectòlitres de vi. I ja és ben curiós que les vinyes que tenia el pare dels ciclons al Priorat hagin estat improductives 100 anys, quan aquesta comarca que es diu Priorat ha tornat a despertar vitivinícolament. I avui dia, la família de Benet Vinyes torna a recuperar les finques que la filoxera havia deixat improductives i cullen raïm i fan vins mentre rememoren les descobertes ciclòniques del seu parent habanero.
I fins aquí el programa d'avui. D'aquí 15 dies, més i millor. Recordeu que Rius de Vi és una producció de Ràdio Falset amb el suport de Rius i Rius, consultoria vitivinícola integral. Demà podreu tornar a escoltar el programa a partir de les 9 del vespre i dilluns a les 8. També a partir del dilluns podeu trobar l'espai a la pàgina web de la ràdio. Gràcies per la vostra atenció i, com us dèiem, ens retrobem d'aquí 15 dies. Que passeu un bon cap de setmana.